Gana. Sensació fisiològica causada per la falta d'aportació alimentària suficient, que provoca la necessitat de menjar per mantenir el funcionament normal de l'organisme. Estat d'insatisfacció després d'un àpat escàs. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Marta Carreras, que sembla que té gana. Bona tarda.
Sí, és que aquesta hora...
És la millor hora del dia.
És la millor hora del dia i és una hora d'aquestes que ve de gust menjar alguna cosa, eh? Perquè has dinat, però et dius, falta alguna cosa dolça.
Una xocolateta, eh?
Sí, mira, mira, l'obro. A veure...
Això és ASMR, eh?
Que bona. Boníssima.
Òscar Fernández, president dels noticiaris. Bona tarda.
Bona tarda, ara baixo a l'estudi, eh? Per agafar una mica de xocolata.
Guardo, sí.
És bruixudeta, eh? Vull dir, és...
Bé, bona. Fosca?
No, és amb llet, no n'hi havia de fosca.
Ah, millor fosca, eh? M'agrada més fosca.
Soc més de fosca, jo també.
Tu, Òscar, dines que a la una.
Sí.
I a aquesta hora tens gana?
Jo a tota hora tinc gana. Sembla que no em coneguis.
Quina pregunta.
Puc explicar una interioritat de l'equip del programa, del Catalunya Migdia?
Per això estem.
El grup de WhatsApp del Catalunya Migdia hi ha un codi intern, que són les 4 rodones vermelles. Si en algú de l'equip del programa al chat del Catalunya Migdia posa 4 rodones vermelles, vol dir que hi ha menjar en algun lloc de la redacció de Catalunya Ràdio, de fet. I pot ser que siguin allò, galetes a la tarda perquè han tingut bons resultats a l'EGM. O, compte, galetes al matí a Catalunya Ràdio perquè hi ha algú que fa anys. O, compte, a Economia hi ha d'allò perquè no sé qui fa anys.
Però hi ha llavors... com a Euscarronyeres a buscar-ho?
No, llavors anem allà.
Té un redactor tot el dia buscant
per la casa. No, ja està estipulat i tothom. Ja tothom gasta les 4 rodones vermelles.
Jo us haig de dir que a casa meva hi ha un cartell que em va regalar el meu estimat marit que diu... Perdona pel que et vaig dir quan tenia gana, perquè jo em poso molt mala lluna.
Veus?
Doncs menja, Marta, menja. Menja.
Sí, més et val, Garriga, que has d'aguantar una estona.
Sortirem aquí.
Ah.
I això que és dimarts, eh? 24 de febrer i estem pendents de tot això. De la defensa, diuen allò de la millor defensa és un bon atac.
Això és el que deu pensar el cantant Julio Iglesias, que ha presentat una demanda contra la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, per haver-lo assenyalat com un abusador sexual arran de la denúncia que van presentar contra ell dues extreballadores. L'advocat de Julio Iglesias vol que se celebri un acte de conciliació i reclama a la líder de Sumar i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, que reconegui el dany provocat i que rectifiqui les seves declaracions als mateixos mitjans i a la mateixa franja horària en què ho va dir inicialment.
Carai. Continuem els tribunals, ara amb Carlos Mazón.
La jutgessa de la Dana demana la imputació de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Tribunal Superior de Justícia de València. Tot això el dia en què les víctimes han exigit responsabilitats polítiques davant la comissió d'investigació que s'ha obert a les Corts Valencianes.
I tot a punt perquè demà al migdia ens posem a fer F5.
Sí, al web de la Moncloa, perquè allà és on es publicaran els 153 documents fins ara reservats sobre el cop d'estat del 23F. Uns documents que el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar aquest migdia i, per tant, a partir de demà ja seran consultables.
Aquí sou, que aquella hora ja ho podrem explicar. I els esports. Champions des del sofà, que és la més còmoda.
Sí, perquè el Barça sabrà avui els primers equips que li poden tocar els vuitens de final de la Champions. Aquesta nit se la juguen equips com l'Atlètic de Madrid o l'Inter de Milà i ha de confirmar el seu pas per de ronda al Newcastle, un dels que li pot tocar el Barça. El Madrid, que també ha de jugar a la repesca, ho farà demà. El seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha parlat a la prèvia i ha parlat del cas Negreira. Ha dit que és el més gran del futbol espanyol, el més greu. I és la seva rèplica a la denúncia de Joan Laporta, al seu nou llibre, que diu que el Madrid ha triat els àrbitres els últims 70 anys.
Sembla que no té feina, Arbeló, eh?
Es veu que no, perquè a més ha parlat de Laporta, ha parlat de Negreira, ha parlat de tot una mica, menys el partit de tornada contra el Benfica.
Bé. Ja veurem de què parlem demà passat. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs a aquesta hora comença la segona part de la vaga, avui a Ferrocarrils de la Generalitat. Una segona tanda, podríem dir, d'aturada, que s'allargarà fins a les 6 d'aquesta tarda, per tant, les pròximes dues hores. Meitat de trens per una aturada convocada per CEMAF, que Ferrocarrils és un sindicat minoritari, però no arriba al 9% de seguiment entre els treballadors, tot i l'alta afectació que té pels usuaris, que avui hem vist que hi ha menys trens i que, per tant, van molt més plens.
Òscar Fernández, fins demà.
Adéu.
I avui comencem parlant de vandalisme a l'alta muntanya.
Venim de fer tota l'aproximació. Arribes aquí, amb un refugi que se suposa que és obert i lliure per tothom. i està en aquest estat. La gent impresentable, bruta, fot una mania de Déu.
Aquesta és la sorpresa d'uns excursionistes en arribar al refugi d'emergència de Besiberri, entre l'altra Ribagorça i la Vall d'Aran, i trobar-s'hi una autèntica destrossa, Judit Pastor.
Sí, sí, mantes escampades per terra, brutícia per tot arreu. Això s'ho van trobar un grup d'excursionistes de la Societat Amics de la Muntanya de Tremp quan van arribar aquest cap de setmana en aquest refugi d'emergència. El vídeo l'ha compartit la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya a les xarxes i realment les imatges fan impressió, està tot de cap per avall, tot regirat.
Unes imatges d'incivisme, de falta de respecte, de poca consciència amb els demés i amb el que és de tots. José Ignacio Paredices, bona tarda.
Bona tarda.
Ets un dels excursionistes que es va trobar aquest panorama. Clar, suposo que vau arribar allà i no us esperàveu trobar això.
No, clar, de fet ens esperàvem trobar un refugi en condicions normals, no? Que m'imagino que és recollit, amb la brossa de cadascú recollida, o almenys que no estigui escampada, les mantes que estiguin en bon estat, que ninguna estava en bon estat, matalassos trencats i la pudor, la pudor ja és algo que, perquè el vídeo no es pot olorar, però era bastant, bastant desagradable.
Perquè teniu la sensació que allò s'havia fet molt recentment o podrien haver passat uns quants dies sense que ningú ho veiés?
Nosaltres, el que pensem, hem estat fent una petita investigació, segons el que hem vist en publicacions de xarxes socials i demés, des del desembre, finals de desembre, penso que hi ha hagut un parell de grups que han pogut pujar que nosaltres sapiguem que estigui acreditat per xarxes socials. El que pensem, segons el que la gent ha anat dient, és que algun grup ha pogut celebrar un carnaval allà, fent la gràcia d'un carnaval, que es pot fer sense ningun problema, i el que van fer, seria una nit de carnaval una miqueta passada, i ho deixarien tot destrossat, perquè nosaltres quan vam pujar vam trobar com restes de disfresses de carnaval.
Perquè, clar, aquí parlem de refugi d'emergència. Què és un refugi d'emergència?
Doncs, està considerat un refugi, tal com diu el nom, per si tens la necessitat de dormir al refugi o t'has fet mal, estàs lesionat, no estàs amb capacitat física per tornar a casa, poder tindre les condicions aptes per passar una, dos nits o les que facin falta fins que puguis ser rescatat pels bombers o perquè tingui que vindre a rescatar. Jo penso que el refugi és espectacular, és un refugi lliure, és un refugi obert, unes condicions immillorables, l'únic que l'última persona o últimes persones que han anat l'han destrossat a consciència.
Però explica'ns una mica, perquè ens imaginem les dimensions que té aquest refugi, més o menys, quantes habitacions hi ha, quanta gent hi cap...
És un refugi que penso que té... Són 6... Poden cabre... Per llitera caben 2 persones... I crec que ja són 12 lliteres, ¿vale? És un espai petit. Té una petita taula per poder menjar, jugar a jocs de taula, fer passatemps, el que vulguis. La cosa és que si les eines que necessites per pernoctar, refugiar-se o passar la nit no estan aptes, no és un lloc que puguis anar ni a passar una nit d'emergència ni a fer una nit de progressió per al dia següent, fer un atac a qualsevol cim del voltant.
Clar, perquè, i vosaltres el vau deixar net o això com...
Nosaltres vam deixar-ho net, vam recollir les mantes, les vam deixar replegades amunt dels matalassos i vam recollir la brossa que vam poder baixar. Clar, nosaltres ja pugem amb el nostre material més la baixada amb la nostra brossa. Sí que ens podem emportar brossa, però no tota. Hi havia una quantitat de brossa inhumana. O sigui, allò és de... Voy, como veo mierda, dejo también la mía. I és un problema, perquè hauria de ser al revés. Voy, me lo encuentro limpio, lo dejo limpio, saps?
Doncs això és el que ens explica el José Ignacio Perdices, que s'ho va trobar aquest dissabte. Gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ah, mira... Està passant per aquí l'estudi Hansi Flick.
Ens està saludant, que simpàtic.
Molt simpàtic, Hansi
Flick. Has pogut fer el vídeo saludant-nos?
Sí, he fet el vídeo saludant-nos.
Mira'l.
Avui és el seu aniversari, no?
Ah, home, l'hauríem de...
Felicitats, Hansi!
Clar, hauríem de sortir...
I obrir la cua. Un micro inalàmbric.
Sí, però se'ns escaparà.
Mira'm, la Marta Montaner.
Felicita'l, Marta, felicita'l, que és el seu aniversari. Happy birthday, happy birthday. I ja has dit? Ah, diu que ja ha dit.
Ai!
Feu entrar la Marta. Vine, Marta.
Sempre
el peu
de la notícia.
M'encanta. La Marta Carreras, perquè...
És que ha sigut boníssim, perquè ha passat, l'he mirat, i m'ha saludat com si ens coneguéssim tota la vida, llavors ha fet la volta.
I va amb el seu fill o filla, no?
Sí, que va amb bicicleta.
En bicicleta.
Fill o filla o el net és? Ara...
Clar, no ho sé, era petit, el nen o nena, no sé.
Marta, és el fill o el net?
El net.
El net, que sí? Marta Montaner, com estàs? Bona tarda. Oi, està impactadíssima.
Respira. Està marejada.
Espera, perquè no et sentim. Seu aquí, que no et sentim. És que la Marta se l'ha creuat just aquí davant nostra. Què t'ha dit, en Hansi?
Gràcies.
Però
crec que m'ho ha dit en castellà. Espera, deixa'm pensar un moment, que masses emocions he viscut jo en 5 minuts. Un moment.
Pobre, la Marta, que arriba amb l'anorac posat, la motxilla...
Fot una calda? No.
Pesar 3 tonelades. Què fas amb aquest anorac de...
No sé, Marta, clarament m'he equivocat. Jo m'equivoco moltes coses en la vida. M'ha dit gràcies, m'ho ha dit en castellà.
Però tu li has dit happy birthday?
Happy birthday. Oh.
Però ha sigut molt ràpida, realment, perquè...
Jo us he vist a vosaltres totalment girats cap a ell.
Sí.
I dic, per tant, la vista no m'enganya. És senyor Hansi
Flick.
És
en Hansi.
Amb el nen, que no és per fer sharenting, però anava amb bici, molt
sí,
mono, un
veure,
nen petitó,
res,
que no deu
provar.
Tenir més de 4 anys... I he pensat...
O sigui, Hansi Flick està fent d'avi aquesta hora de la tarda.
I no hi ha cosa més bonica al món que aquesta escena que he vist.
M'encanta. És que ja m'agradava en Hansi, però ara encara més.
Hi ha gent que va a l'Hormiguero del Barça i hi ha gent que està aquí amb el seu net un dimarts a la tarda.
Ens quedem amb el que està passejant
jo,
el net, no?
Jo, sens dubte, sí. He pensat que era...
El vídeo, eh?
És horrorós tot el que va passar ahir a la nit.
Ai, sí.
Volia demanar-li una foto, però no era el moment.
No.
Jo però, ho he detectat.
Però ha estat súper amable.
Molt.
Però ens ha dedicat un somriure.
Molt
rialler.
No, sí, tot això molt...
Natra, admira, et fa així.
Exacte, dosi de realitat.
Però una altra persona passa per aquí...
Clar, com que ella va estar 25 anys convivint amb els joves del Barça, els altres ja...
Deixa que ens impressioni veure en Hansi per aquí davant.
El Dani, el Seidu...
Estic nerviosa.
Estic vermella com un pebrot.
És que m'encanta.
Però deixa'm saludar el Josep Casanovas, que és vicepresident de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Jo me'n vaig. Ja no és el meu moment.
No, després...
Sí, després ampliem la informació.
Ara pensa també com l'estirem, aquesta informació, per fer-ne un tema. Però vaja, que la Marta Montaner se l'ha trobat cara a cara. Josep Casanovas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de refugis, ens hem refugiat en el Barça, que és un dels valors refugi.
Bé.
És culer, el senyor Casanovas?
Sí.
Sí, ha fet il·lusió veure en Hansi.
Home, ha tret el mòbil disparat de la butxaca, també.
Imagina't, he anat a Catalunya Ràdio i m'he trobat en Hansi Flick.
Ja podem explicar això. A veure, estàvem parlant d'aquest refugi que havien deixat tan malament. Entenc que esteu molt indignats des de la Federació d'Entitats Excursionistes.
Déu-n'hi-do. Tot i que la tendència ja fa temps que veiem que és creixent.
O sigui que no és un cas massa puntual.
No, des de pandèmia cap aquí, realment... el fet d'anar a la natura, la massificació fa aquestes coses. La massificació fa que tothom s'atreveixi, i això és una de les coses que ens estranya en aquesta època. Amb unes muntanyes molt innivades, 2.000 llargs metres d'alçada, doncs que es pugi per fer això, perquè quan ja se'ls hi suposa que tenen certa experiència amb muntanya hivernal, no? I potser és més propi d'èpoques més estivals, doncs que realment aquestes rutes tenen molta freqüència, però ara a l'hivern no ens ho esperàvem i realment no ens esperàvem la magnitud d'aquest vandalisme, en aquest sentit.
Però, d'entrada, aquests refugis, de qui són responsabilitat? Qui en té cura?
La Federació. En aquest concret, la Federació. Tenim refugis a tot Catalunya que poden ser de centres excursionistes, que poden ser inclús d'administracions, d'ajuntaments, però en aquest cas nosaltres en disposem de 7 unitats de refugis d'emergència, lliures, totalment lliures, més 14 refugis guardats, que en època hivernal també tenen la seva part lliure.
I en aquest cas, és un refugi aquest de Besiberri, que no hi ha guarda, per tant això està obert, i llavors entenc que la Federació de tant en tant hi envia algú a posar una mica d'ordre, a canviar el que s'hagi espatllat i demés, no?
Nosaltres, a través de les nostres entitats excursionistes, doncs el que fem és un programa d'apadrinament d'aquests refugis lliures, i en aquest cas és el centre de Vilaller, que és el que se'n cuida, diguéssim, d'aquest manteniment que no vol dir grans inversions, ni molt menys, anys, sinó el fet de pujar, baixar brossa, repassar l'estat de, del propi material que tenim allà i qualsevol incidència que pugui haver amb la emissora de bombers, etc, etc, qualsevol cosa.
Clar, això que ha passat què és? Una bretolada? És incivisme? És un atac, fins i tot? No sé si es pot denunciar d'alguna manera això davant de la policia.
Nosaltres ho denunciarem, evidentment. Primer per una qüestió pràctica, perquè hem d'anar a l'assegurança, lògicament, no? I necessitem aquesta denúncia, però és que, com que ja he dit que és una tendència creixent i fins ara no havíem vist aquesta magnitud, entenem que moltes vegades, i fent un seguiment, sobretot de xarxes, no dic que siguin les culpables, però que això amplifica moltíssim el fet de que moltíssims usuaris no avesats a alta muntanya doncs hi puguin anar a fer coses que no s'han de fer en aquestes instal·lacions, que, repetim, són d'emergència, doncs aleshores volem seguir el fil i procurar a veure, sobretot, iniciar campanyes, no, iniciar-les no, que ja en portem bastants anys, fent campanyes de conscienciació, i en aquest cas doncs sí que volem doncs ser incisius amb la responsabilitat de com hem de tenir aquestes instal·lacions.
Per tant, entenc de les seves paraules que té claríssim que algú avesat en la muntanya no ho ha fet, això.
En teoria, no.
I l'altra cosa és, es replantegen canviar aquest model de refugi lliure veient aquesta nova tendència que descriu també?
Es pot canviar?
Nosaltres som una entitat privada i d'entrada ho podríem fer, però no volem fer-ho perquè, com a federació esportiva que som, tercera federació esportiva catalana, doncs aleshores, i que venim ara de celebrar tots els èxits de l'Oriol i la medalla olímpica i tot això aquest any, ara això ens ha aixafat una mica el bon rotllo, diguéssim, però nosaltres la vocació és de servei públic, som una entitat d'utilitat pública i evidentment entenem que el col·lectiu excursionista no es mereix això. Hi haurà un debat en el si del col·lectiu excursionista, lògicament, com ja hem anat seguint aquestes darreres hores a nivell de xarxes i tal i qual, que proposen 50.000 solucions, instal·lar càmeres, etcètera, etcètera, no? És difícil a 2.500 metres, o sigui, és un terreny hostil, vull dir, per tot allò que comporta el fet del manteniment, de la vigilància. Mossos, sí, molt bé, la unitat de Mossos de muntanya, però, evidentment, el Pirineu és molt, molt, molt gran.
No pot haver-hi un policia al voltant de cada refugi. Perquè la gent també en tingui una mica d'idea, aquests refugis lliures s'hi pot anar, això, de forma lliure, no s'han de reservar, no s'ha d'avisar ningú, tu no. El necessites, o ho calcules per fer-hi nit allà i pots anar sense cap problema.
Correcte, tu pots estar plantejant una travessa integral o no, i evidentment, si se't cau la nit, doncs et quedaràs a dormir en una d'aquestes instal·lacions. No cal que hi hagi tampoc una emergència explícita, és a dir, però el fet de fer ja una quedada després, com estem veient a les mateixes ressenyes que tenim del propi refugi, doncs que molts usuaris, escolta'm, pujo amb 5 nanos i gos i voldria saber si el refugi ja està ple aquest cap de setmana. Això ja pressuposa el fet de que s'hi balli expressament, i aquest no és la funció d'aquestes instal·lacions. Són instal·lacions, ja dic, importantíssimes, perquè hem de tenir molt en compte que una instal·lació d'aquest tipus ens pot salvar la vida.
Les xarxes socials estan fent com, per exemple, en alguns indrets, paratges naturals, sobretot a les illes, penso, que es massifiquen i perden una mica l'encant. Això també pot acabar passant en alguns d'aquests refugis?
Bueno, el nostre Pirineu, la nostra natura, llocs emblemàtics que s'havien mantingut més o menys verges, la massificació fa que, evidentment, després arribin les regulacions o les prohibicions. I aleshores, clar, aquí, jo venint cap aquí, estava analitzant comentaris a les xarxes i un usuari deia, fixa't amb el vídeo anterior, no?, d'aquest estiu, el mateix refugi, fent volant drons, fent foc a la fora. Vull dir, aleshores, clar, estem amb un parc nacional, zona de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes, evidentment tot això està prohibit, amb el que ens fa pensar que molta gent arriba en aquests indrets sense la coneixença ni de la regulació que pot haver ni de l'esperit de la muntanya de tota la vida.
I això què li genera emocionalment? Perquè jo veig que hi ha un cert dolor emocional d'un model com que s'està acabant o que s'està gastant.
Sí, és lamentable, perquè al final portem ja un parell d'anys, sobretot, ja dic, des de la pandèmia cap aquí, fent moltes campanyes de conscienciació, juntament amb bombers, amb GRAE, amb rescats de muntanya, perquè això, evidentment, són punts de base pels rescats de muntanya. amb els agents forestals, amb Mossos de Muntanya, és a dir, amb diverses administracions, i costa arribar a la gent. Aleshores, l'efecte crida que puguin fer certs individus per visitar de forma no correcta aquestes instal·lacions ens comencen a fer ja bastant de mal, sí.
Doncs això és el que explicam avui, aquest incivisme, vandalisme, bretolada, que hauríem d'intentar que no es repeteixi, però que ja veiem que el món potser va en la direcció no correcta. Josep Casanovas, vicepresident de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de presentar-ho i de conscienciar a tota la població. Gràcies.
Gràcies. Marta, tu dinaves a l'escola?
Sí, no m'agradava gens.
Gens?
No, gens.
Pausa i abordem els menús d'escola. A Terrassa es queden amb gana. Uf.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ocasión Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Que jo us escolto. No. És que
de dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Així que no t'agradava gens el menjar del menjador.
No, gens. O sigui, era la típica que estava esperant. Anàvem amb bata i posava allò al tovalló, tot el menjar que
podia. La bomba
podia,
del menjar que podies treure.
Estava guardat.
Hem destapat un trauma infantil.
I això ho feia amb els cigrons. O buidava el iogurt i l'omplia de cigrons.
Ves que encara no tingui ara el traumeta amb els cigrons, eh?
La pell de plàtan, la farcia de cigrons i de llenties.
El tema farcies es portava molt, això.
Sí. Bé, atenció a la frase. Els nostres fills passen gana al menjador. És la queixa de diverses famílies de les escoles públiques de Terrassa que denuncien que les racions que serveixen als nens i nenes són insuficients. Hem enviat a l'escola Ramón y Cajal la nostra unitat mòbil amb el Pep Casanovas i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, hem vist unes fotos i, clar, és que sembla que efectivament hi falta menjar en aquestes fotos, però són molt tristes.
Sí, ara hi parlarem, una mica de context primer. Aquesta és una escola, som a l'escola Ramón y Cajal, una escola que hi ha cursos des d'I3 fins a 6è, de dues línies per curs. En total hi ha 300 famílies que utilitzen el servei de menjador. Això són uns 350 nens i nenes que es queden a dinar a l'escola cada dia. Però les associacions de pares i mares aquí a Terrassa denuncien que aquesta problemàtica no passa només aquí, sinó a tots els centres, alguns dels centres escolars de la ciutat. Ara mateix nosaltres som amb l'Alexia Arroyo, que és mare d'una nena de 4 anys que va aquí a l'escola. Havia estat també monitora de menjador a l'escola Joan 23. La Sara Soto, mare d'una alumna de 8 anys i una nena de 4, i l'Anna Salve, que és de la plataforma d'AFES Conjunta de Terrassa. Bona tarda a les tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta és una situació intermitent, però vosaltres heu detectat que fa ja més de 3 anys, dieu, que dura els menjadors de les escoles públiques. Aquestes escoles els dona servei la mateixa empresa concessionària. Ara ens ensenyàveu aquestes fotos que comenta el francès i parlen per si soles. Són plats amb unes racions diminutes que sorprenen realment. Què està passant al menjador?
Doncs mira, jo, la nena, la meva filla, va sortir de classe un dia i em va dir: mama, tinc molta gana, vull berenar un monton. I jo, home, digo, però que has menjat, no? És que hi havia poquet menjar i no m'han deixat repetir. I jo, ah, bueno, i pensava que era un cas puntual. Però això va continuar amb el temps. I clar, va arribar un moment que vaig dir: escolta, què està passant aquí? Em vaig apuntar a la comissió del menjador per fer una visita al col·legi i llavors vaig entendre per què la meva filla es quedava amb gana quan sortia de classe i brena, és que brena com 4 vegades. Que si l'entrepà, que si la fruita, que si galetes, perquè porta tot el dia amb molt poc aliment al cos, i és que és normal, perquè és vergonyós el menjar que els hi posen. Entre la qualitat i la quantitat anem malament.
Alexia, tu també ho has pogut veure des de primera mà sent treballadora, no?, de menjador. Com són aquestes racions?
Efectivament, són unes racions, doncs, aviam, és que escàs se li queda poc. Jo és que ja més aviat miserable, la veritat. Són molt i molt petites. A més, tenen un gramatge concret i aquest gramatge no es pot sobrepassar. Això que vol dir que quan els nens es queden amb gana no tenen possibilitat de repetir. Mai del segon plat. Del primer s'hi queda sí i postres tampoc. O sigui, normalment repetien del primer si n'hi havia i si no, pa, menjaven molt de pa.
Però per tant, això és una decisió econòmica.
Jo crec que sí.
O amb criteris econòmics. Vull dir que no és que diguin, no, és que hem fet uns estudis dietètics i entenem que això és el que s'ha de menjar, encara que fossin uns estudis qüestionables. Però sembla que és més una qüestió de... No, és que no podem gastar més grams de menjar, no?
En principi hi ha un nutricionista que és el qui decideix el gramatge que els nens de X anys han de menjar o no. O la quantitat.
Salut Pública té això, publicades les, els gramatges.
En principi, però vamos, que els plats que hi han, jo no crec que amb això es quedi un nen alimentat amb la quantitat d'energia que gasten durant tot el dia al col·le. Que
tant,
no estan quiets.
Diguem-ne que la queixa no és només ara de vosaltres tres que us sentim, sinó que és una queixa generalitzada i que no és d'un dia en concret, sinó que aquestes fotos que hem vist es van repetint en el temps.
Exacte. Jo aquestes fotos les vaig fer durant tot el meu període de monitora, però és que ja et dic que això porta 3 anys. Vam fer el primer comunicat, sí que va semblar que hi havia millora, i una altra vegada no, es va tornar a insistir i hem estat així, doncs, fins ara que ha esclatat tot.
Clar, Cèlia, també has parlat amb l'Ajuntament, no sé què t'han dit.
Sí, hem fet aquesta consulta i ells ens diuen que a tot Terrassa se serveixen al dia 5.000 serveis de menjador en un total de 32 escoles i que la informació que reben en general és satisfactòria, que això és una incidència puntual i que s'han posat en contacte amb l'empresa concessionària per resoldre el problema. Clar, això no sé com a portaveu de les AFES com us fa sentir aquesta resposta.
És que nosaltres el que considerem és que això no hauria de passar mai. Llavors, que passi en una escola, un dia, ja no hauria de passar. I l'Ajuntament el que hauria de fer és reaccionar directament. O sigui, no pot ser que cada vegada que passa sigui un cas puntual. No passa a totes les escoles, és veritat. No passa cada dia a tot arreu, és veritat, però és que no hauria de passar mai. I llavors, que hi hagi nens i nenes, que hi hagi dies que no hi ha prou menjar per tots els nens i nenes, això no pot passar. I l'Ajuntament el que hauria de fer és reaccionar i posar totes les seves eines que en té perquè no passi mai, en lloc de treure l'importància i fer-ho servir com una dada estadística. És que només que passi a una escola ja no hauria d'estar passant. Llavors, al final el que pensem és això, que nosaltres anem a visitar, enviem informes, participem de tots els espais on es pot, a la comissió de menjadors municipal, etc. Però que al final qui té la responsabilitat i qui té el poder d'exercir-la és l'Ajuntament, i el que han de fer és posar-se les piles.
Doncs aquesta és la situació que es viu a Terrassa, amb aquestes fotografies molt tristes i la queixa de pares, de mares, de familiars, dels infants mateix, que surten de l'escola amb molta més gana de la que haurien de sortir. Cèlia Forment, gràcies.
A vosaltres.
Hem volgut posar-hi un punt científic, per dir-ho d'alguna manera. No, d'alguna manera no, per dir-ho com s'ha de dir. Perquè volem resoldre dubtes amb la nutricionista Montse Folch. Montse, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Diries que és una problemàtica gaire habitual, aquesta? Que les escoles no alimentin bé els alumnes? O normalment no passa, això?
Jo diria que no. Jo diria que a veure, han de tenir com a mínim un nutricionista que valori el percentatge de cada nutrient i que sigui equilibrat. Aquí diu que en aquesta escola hi ha un nutricionista. Llavors, no sé, jo he vist les fotos i realment, a priori, allò és que fa gana només de veure les fotos.
Només veient les fotos ja un pot veure que és difícilment compleix els mínims.
Clar, això pot ser un dia o pot passar, no sé, per alguna raó especial que no tenen suficient, però és que a més diuen que no hi ha suficient menjar per tota l'escola, acaba de dir la senyora. No sé, em sembla unes quantitats... Clar, si tu mires la quantitat de proteïna que necessitem al dia, que en aquestes edats poden ser 40-50 grams per quilo de pes i... serien 40-50 grams per quilo, però és que no es complementa amb la resta del plat.
Aprofitant que tenim la nutricionista de capçalera del programa, mira, 93207474, si voleu explicar-nos o experiències de menjador escolar o consultar a veure si el menjador escolar de la vostra canalla ho fan bé o no, ens podeu trucar al telèfon del directe i mira, entre tots els que truqueu podreu guanyar dues invitacions per anar a veure l'obra Bània, al Teatre Romea, el 27 de febrer. Joel Joan, doncs el podeu anar a veure gràcies al programa, entre tots els que ens truquin per fer alguna consulta. Tu, Marta, veig que anaves apuntant moltes coses.
Sí, anava apuntant moltes coses perquè el primer que m'he apuntat és que el menjador escolar és un pilar bàsic del projecte escolar, perquè més enllà del menjar, i ara és un tema que avui no abordarem, però que també és molt important, que sapiguem que quan els pares estem pagant el menú escolar, que més va al voltant dels 7,5 € per infant i dia pels infants que ho fan de forma habitual en una escola pública, almenys, que és el cas que jo conec bé, estem pagant el menú i el monitoratge de totes les hores de pati del migdia. Per tant, aquest també en el pati passen moltes coses. Per tant, aquí també hi han d'incidir molt i també hi ha moltes queixes de pares de quina és la qualificació dels monitors, de qui es fa aquesta tria dels monitors, perquè en el pati hi ha molt conflicte i és molt important com es gestiona. I pel que fa al menjar, s'ha parlat molts cops també dels, no sé si podem parlar tant com oligopoli, però sí que són grans empreses de catering que van a fer a volum, a anar a molts menús, a moltes escoles i, per tant, a fer calés. Els marges no són gaire grans, es calcula que d'aquests 7,5 € pel que ens han anat explicant a nosaltres l'AFA, que és qui ho gestiona a la meva escola, en aquest cas a Terrassa ho gestionava l'Ajuntament, a vegades són els ajuntaments, a vegades les AFA, 2,5 € es destinen al menú, però, clar, si com veiem aquí que hi ha dues croquetes i dos trossos d'enciam en una d'aquestes fotografies... Que
és que és literal així,
literalment
és així, eh?
És que són dues croquetes del tamany d'una oliva.
Sí, sí.
El tamany d'una oliva, doncs segurament van a buscar preu.
Dos bunyols.
I aquí jo crec que sí que hi ha la responsabilitat de les administracions públiques també de pensar qui guanya els concursos, no? Qui són aquestes empreses concessionàries que ara ens parlava?
Mira, ens truca la Sílvia de Premià de Mar, que crec que vol anar per aquí. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé què ens vols explicar al voltant d'aquesta qüestió.
Sí, l'experiència com a mare. He estat la meva filla durant molts anys en una escola que no té cuina pròpia i tiraven de càtering. I la veritat, per poca quantitat, sí que sé que alguna vegada la pobra, en un segon torn, s'havia quedat sense macarrons perquè havien repetit molt els del primer, cosa que ja no ho havien fet gaire bé, no?, els monitors. Però la qualitat, horrorós. La verdura arribava freda, el peix immenjable... El tema càtering, la veritat és que és fotut les escoles que no tenen cuina pròpia. Ara està en una escola amb cuina pròpia, i, clar, per comparació, surt encantada la vida els dies que es queda a dinar, feliç com un anís. Clar. I, bueno, això, jo volia apuntar això, el tema de càtering o cuina pròpia. Canvia moltíssim.
Molt bé, doncs, Sílvia, gràcies per trucar-nos, eh?
I està en perill d'extinció, això de tenir cuina pròpia.
És un luxe, no?
Clar, jo recordo la meva època a la Salle, Manresa, teníem la Consuelo, la cuinera, i estàvem molt contents, menys el dia que feia cigrons, que no m'agradaven a mi, però
segur que eren bons.
Però en general estàvem contents. Això de la cuina pròpia o dels càterings canvia molt la pel·lícula, no?
Canvia molt, però sí que és veritat que hi ha molt poques escoles que ja tenen cuina. Jo crec que també surt més econòmic pagar un càtering a les escoles mateixes i es treuen molta responsabilitat de sobre. Evidentment, aquí hi hauria molt a parlar, perquè es pot aprofitar la mateixa cuina pròpia del col·legi per ensenyar als nanos a cuinar, a servir les taules. És a dir, els mateixos nens podrien ensenyar.
Clar, donar-li un rendiment fora de l'hora de dinar, no?
Quan jo era petita.
Això es fa, això es fa. Els nens se serveixen ells mateixos. L'altre dia el meu fill venia que deia que s'havia servit i quan havia arribat al final de la taula justament no en quedava per l'últim de la taula d'aquell plat. I llavors tots els companys l'acusaven d'haver-se'n posat massa i que havien tingut també una disputa pels macarrons, que és...
És que els macarrons... Estan molt de moda els macarrons. Els menús, com ha de ser un bon menú d'escola, més o menys? Ha de ser igual per tu? És a dir, jo, a la meva època, escolta, des de primer de DGB fins a segon de batxillerat, el menú era el mateix. Això s'ha d'adaptar en funció dels nanos o tots poden menjar el mateix i el que varia serien les quantitats?
Clar, no pot ser el mateix un nano de 4 a 8 anys que un altre de 9 a 14. Evidentment necessiten moltes més calories i moltes més necessitats de nutrients, de proteïna, de calci, etc. Els que tenen de 9 a 14 tenen molt més gasto energètic i no parlem de si fan molta activitat física, no? Llavors, als col·les, en principi, també s'hauria de vigilar aquestes quantitats i adaptar. I un menú que podríem dir en termes generals a l'hora de dinar equilibrat hauria d'haver sempre hidrat de carboni, és a dir, o patates o pasta o arròs o el mateix pa, hidrat de carboni, proteïna animal, és a dir, carn, peix, ous, o bé carn, peix, ous a l'hora de dinar. I també els vegetals. Sempre hi hauria d'haver o puré de verdura o una amanida, però no aquestes dues fulles de què era?
És que... Enciam.
Enciam.
L'enciam trist.
L'enciam iceberg, aquell que ja és trista per si,
sí.
I dues fulles.
Són les que tires quan el neteges.
Sí, les de fora.
Les de tirar-les, les hi posen els nens aquí.
Doncs hauria de ser això, proteïna animal, com proteïna vegetal i vegetals, això en cada àpat a l'hora de dinar.
També us dic una cosa, aguanta els pares d'avui en dia, que sí. Som una pesadilla, som un malson, perquè jo ho veig i no és que estigui molt posada, però me'n recordo l'última disputa, quan en una festa, no sé si Carnestoltes o no sé què, van donar refresc i gelat als nens.
Ja.
I què, prohibit això?
A veure,
o un dia de festa es pot fer.
Hi va haver un embolic dels grans.
Jo crec que les begudes...
Com sou els pares,
La veritat,
A la meva època, el dia que deia que hi havia pizza, els meus pares em felicitaven. Ai, que bé que has tingut pizza.
Clar, aquí...
I Coca-Cola, el dia que hi havia Coca-Cola.
Coca-Cola, al menjador de l'escola.
El dia de les festes de la Salle, crec que hi havia Coca-Cola. Un vas de Coca-Cola.
No, i quan dic refresc, no sé si hi havia Coca-Cola, Fanta o alguna cosa així.
I què, es van queixar els pares?
Molt.
Tu?
Home, jo crec que per un dia, no? Jo crec que per un dia extraordinari. El problema que s'associa aquestes begudes ensucrades i el sucre dels possibles pastissos a festa.
Clar.
Aquest és el problema posterior que pot haver. Clar. Llavors, però bueno, en principi, amb una alimentació equilibrada, per un dia que es prengui pastís o alguna cosa excepcional, evidentment no passa res.
Llavors, si el nen arriba, molt, amb molta gana a l'hora de berenar, és que no ha dinat prou bé o ja és normal que la canalla a l'hora de berenar amb 7, 8, 10, 12 anys arribin amb una gana que es menjarien 25 entrepans?
Clar, depèn del criu. Depèn del nano, no té hora quan s'aixeca. Això també ens passa als adults. Quan al matí i altres tenen molta gana. I clar, en principi, si has dinat bé, si el menú ha sigut equilibrat i suficient en quantitat, no hauries de tenir aquesta gana.
Els petits dinen molt d'hora,
Clar.
Molt d'hora.
Això és un altre tema, els horaris. Dinat,
aquest és el punt.
I després hi ha el tema dels esmorzars. Que si hi ha col·les que diuen, avui toca fruita... un trosset de fruita és suficient a l'hora del pati. Jo recordo uns entrepans que m'enduia de casa molt grossos.
Pa i xocolata, que es donava fa molts anys.
Això és complicat de limitar, perquè com diu ella, a casa et pot no menjar i per tant pot necessitar l'entrepà, o a casa et pot venir menjat i per tant amb un tros de fruita ja tira.
Mira, sí, que tenim una trucada interessant, perquè ens truca la Susana, que ha estat monitora de menjador des de fa 25 anys. Susana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A on has fet tu de monitora, o on fas de monitora de menjador?
En el Maresme.
Uh-huh. I...
En el Baix Maresme, Vilassar, Cabrera de Mar.
I quina experiència ens pots explicar tu de primera mà?
Mira, jo us explico dues coses. Una, Avui en dia han canviat molt les coses, els pares, perdoneu-me l'expressió, són uns tocanassos.
Sí, sí. Ben.
Perquè resulta que estem en unes modernitats amb les que la bolonyesa dels macarrons ha de ser bolonyesa de llenties, on hem de posar-hi que si la... el, bueno, temes de vegans, de vegetarians... Els nens això no els agrada. Els nens això a casa no els hi donen. Els hi donen la verdura, a casa no els hi donen. Perquè els nens ho verbalitzen tot i t'ho diuen. I et diuen, no, és que clar, a casa no, a casa menjo croquetes, menjo hamburgueses, però a l'hora de l'escola és molt diferent. A l'hora de l'escola és, ah, no, no, a l'escola que mengin verdura, a l'escola que mengin peix, a l'escola se'ls hi ha de donar allò que a casa moltes vegades no els hi podem donar perquè no els hi agrada. I després, el que dèieu dels àpats, sí que és veritat, i jo m'hi he trobat, perquè he treballat en la mateixa escola però en diferents empreses, i és que sí que es peca de vegades de no fer atractiu el tema del menjar. Tu amb una criatura que no li agrada, de fet, no li agrada la verdura, els hi costa el llegum, no els hi pots donar de segon un peix encipit. Encipit em refereixo a un peix que no sigui atractiu, que no sigui un peix arrebossat. Llavors, de vegades, l'elaboració dels menús pels nutricionistes estarà molt bé a l'hora de la proteïna, dels hidrats, del no sé què, però a l'hora de ser atractiu pels nens no, perquè els nens els hi poses un plat de macarrons i es volen inflar. Clar, llavors, quan els hi arriba el segon no te'l mengen.
Clar.
I no el volen. I llavors tu, què fas? Doncs els hi poses un trosset perquè dius, noi, és que ho sento, però n'has de menjar. És que l'enciam no el vull. Ja, però és que has de menjar dos fulls. I de vegades aquestes fotos, jo no dic que no siguin correctes, però de vegades aquestes fotos estan donades doncs precisament perquè potser el primer no... o s'han atipat, o quan et diuen que no es pot repetir, és perquè no es pot repetir perquè és per norma, no et fotràs, perdó, per l'expressió,
no
et posaràs dos o tres plats de macarrons quan després tens un plat d'una cosa que no li agrada, i allò també s'ho han de menjar. Llavors, clar, què has de fer? Intentar que sigui equilibrat el primer i el segon. O sigui que hi ha una part per nostra o de l'empresa i una part d'aquesta, jo diria, mala interpretació de la modernitat per part dels pares a l'hora d'exigir els àpats. I una altra cosa volia aclarir també, i és que a la mateixa hora que heu dit, el menú, el que li costa als pares, és el menjar, és el monitoratge, però sí que és veritat que les empreses, i això jo soc empleada, vull dir, però vull protegir també un tema que és que el Consell Comarcal moltes vegades no ens deixa apujar menús o regular-los perquè, i llavors les empreses donen el que donen.
Clar.
Perquè no dona per més.
Doncs és el testimoni de la Susana. Susana, què heu donat avui? Quin era el menú d'avui?
No, jo avui no he donat res perquè no he anat a treballar.
Ah, mira, oita. Ah, malalta, doncs bé, doncs que et recuperis.
Estic malalta.
Doncs que et recuperis.
També us haig de dir que la labor dels monitors de menjador és molt psicològica, intentar que mengin de tot, que ho provin tot, que intentar que provin els sabors i els agradi tot, cosa que, i repeteixo, a casa no ho fan.
Doncs queda clar el missatge de la Susana, monitora de menjador des de fa 25 anys, que es recuperi aviat. Gràcies, Susana. I va, una última trucada molt ràpid, però és que de cop la gent s'ha animat. Ens truca el Sergi, que va estar en una AFA durant molts anys. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens vols donar un altre punt de vista d'aquesta qüestió.
Sí. Mira, jo soc de Terrassa i el que es publica a les fotos és cert. O sigui, no poder donar mitja mandarina als nens.
Mitja.
Vull dir, mitja mandarina o tres grillets de meló, que és el que surt a les fotos, i això és real i és cert. I llavors, jo vull obrir un petit meló, que clar, a Terrassa hi ha diverses escoles de màxima complexitat, amb la qual hi ha molta gent, molts infants, molta canalla, que són becats, i que possiblement seria l'únic apa que fan més o menys en condicions al dia, perquè les famílies no poden arribar més, i han de passar amb aquesta misèria que els hi donen.
Clar, o sigui que a sobre que diguem que és gent que té problemes, el menjar que els dona l'escola tampoc reuneix les condicions necessàries, per tant s'assuma...
Ja no ens passen gana. I hi ha vegades que sí que tenen una escola prop, cuina pròpia, però l'empresa facilita el material que facilita. I si tu tens 80 nanos, si tens 40 croquetes pues, o 40 salsitxes, pues, evidentment que em toca menjar salsitxa.
Doncs és un altre punt de vista que ens afegeix el Sergi a aquesta problemàtica. Sergi, gràcies per trucar-nos.
A vosaltres.
Doncs, doctora Folch, podríem estar molta estona aquí. Un altre dia. La tornarem a trucar i ho ampliarem, això. Moltes gràcies per venir, eh?
A vosaltres.
Anem als Estats Units, que allà... Allà el menjar val en gros. Allà
no passen gana,
allà
no?
Allà empalades de menjar. Diu, no, em donaré una amanideta, et porten un vaixell. Lídia Heredia, bona tarda.
Bona tarda. Ostres, sort que la criança ja la tinc feta, perquè trobo que s'ha complicat molt, això, eh?
Tu series de les manes que reclamarien bolognesa de cigrons?
Jo estic bastant amb el que els pares som bastant insuportables, eh?
Sí.
És a dir que... A veure, home, clar que vols que els teus fills mengin bé, però jo... Crec que ens falta una mica d'autocrítica, perquè el que a vegades el que no fem a casa no som capaços de fer, en rendim, perquè tot és una negociació i tot és complicat i la criança és complicada. Llavors ho exigim fora de casa, no? Quan tu a casa no ets capaç a vegades d'imposar aquestes dietes i aquesta alimentació.
Perquè tu ara, per exemple, que tens la filla a la universitat aquí a Maryland, sí. Pateixes molt pel que menja?
Mira, i t'ho explica?
Ja, però bueno, no deixes de ser mare i els meus pares em preguntaven.
Hi ha un moment que els hem de deixar volar. Eh?
Si no li preguntes. Vull
dir... Ara que parles d'universitaris sí. i de gent de l'institut, has de convidar la doctora Folch un dia i parlar de l'alimentació, perquè no hi ha molts cops la possibilitat de menjar als instituts. Acaben tardíssim les classes, fan les extracolars a les
escolars
a les 10 de la nit, sopen a les 11.
Jo trobo que, de veritat, que ens haguem de preocupar de què mengen un fill en edat universitària, a mi em sembla que alguna cosa ens està passant. No sé.
Però dels instituts sí, perquè també hi ha molta gent que li depèn...
Sí, dels instituts no ho dic. I després hi ha l'altre tema dels becats i de que... és que això és una altra discussió. Jo estava una mica en la bolognesa de llentia, una miqueta.
Allò ha impactat. Bé, parlant d'impactes, mira, anem a un episodi curiós que s'ha produït a la cadena C-SPAN, que és una cadena... Vindria a ser el canal Parlament, una mica, dels Estats Units, més o menys. Resulta que és una cadena que rep trucades d'espectadors que volen opinar de la política. Un home, amb una veu molt semblant a Donald Trump, truca en directe per criticar la decisió del Tribunal Suprem de tombar els aranzels al president nord-americà.
John in Virginia, Republican. Let's hear from you.
Well, this is John Barron, and this is the worst decision you've ever had in your life, practically. Jack's going to agree with me, right? But this is a terrible decision, and you have Hakeem Jeffries, who, he's a dope, and you have...
Aquest senyor, que es feia passar, o que deia que es deia John Barron, és un dels pseudònims que Trump havia fet servir als anys 80 i 90 quan feia això, trucar ell mateix a les teles per opinar de forma anònima. Ha hagut d'aparèixer la pròpia cadena, Lídia, a dir que no era Trump.
Clar, però va trigar 2 dies, amb la qual cosa aquí va haver-hi una mica de...
És que la veu és igual.
És idèntic. Sí,
és un gran imitador.
Això va passar divendres, feia molt poca estona que sabien, no?, que el Suprem li havia anul·lat una part dels aranzels. Qual cosa era una mica increïble que fos veritat, però clar, fins al dia 22, fins al cap de 2 dies, C-SPAN no va dir que no, que era un home, que la trucada estava registrada des de Virgínia, aquella hora Donald Trump era a la Casa Blanca, vull dir que era impossible que fos ell. Però sí, home, és que té molts bons imitadors, Donald Trump. És veritat que és molt imitable.
És un personatge agraït d'imitar, però aquest ho feia molt bé, també.
Molt bé. No, realment molt bé. I com que hi havia el precedent, que Trump s'havia dedicat a això als anys 80, no? Es feia passar com el seu propi portaveu en entrevistes i trucades a la premsa.
Soc el porter.
Exacte. No hi ha res nou, no? Està tot inventat. Està
exacte, això ja ho feia Núñez, vull dir que no. Però fixa't, jo crec que això deixa clar que en aquesta Casa Blanca ja tu pots esperar tot, que fins i tot dubtes de si el president truca a les teles fent-se passar per una altra persona.
Clar, i a més és que ell és un president que truca a les teles.
Sí, sí, sí.
És a dir, sense fer-se passar
per un
altre,
sinó que... Ell, clar.
Té aquesta cosa, no?, de que de tant en tant, sí, com que mira molt la tele, està tot el dia pendent del que diuen els mitjans d'ell, a vegades, si alguna cosa no li agrada o li agrada molt, fa aquesta cosa d'aixecar el telèfon i entrar en directe, no? Per tant, sí, és aquesta cosa que, com que és versemblant, doncs per un moment
no
aquí tothom va pensar a veure si haurà tornat a les andades.
Parlant de tele, no crec que s'hagi mirat ell aquesta sèrie. Això és la banda sonora de Heated Rivalry, aquí Más que Rivales, és la sèrie de capçalera d'aquest programa. Tu, Marta, que l'has vist?
No l'he vista, però vaig ser aquí el dia que veu explicar Pèls i senyals.
No vam explicar tant.
No et van agafar ganes de mirar-la?
No, gaire.
Lídia, tu l'has vista? Has caigut a la febre?
Mira, jo n'he vist tres capítols.
Ah.
I quasi que ja l'acabaré.
Clar,
sí,
home,
sí.
Que queden tres més. Sí. I són els més macos.
Clar, ja vaig veure que hi havia aquesta febre, efectivament, llavors vaig consultar amb la meva part universitària de la família, que ens estaran al cas, i efectivament ja se l'havien vist, i em va cridar l'atenció que les amigues nord-americanes de la meva filla de seguida em van advertir, perquè jo els hi vaig dir, ah, doncs me la miraré. I diuen, un moment, has de saber que es passen tota la sèrie cardant, eh?
És el mateix que li vaig dir al Bernat Soler abans de mirar-la, també, i a l'Arnau.
Escolta'm una cosa, però trobo que...
No es veu res, no? Veu dir?
Home, es veuen cames i culs importants.
Sí. I realment hi ha una atmosfera de desig, no? I d'erotisme. Però, clar, a mi em van com...
Tu esperaves pitjor, estaves massa advertida.
Era pitjor. Vull dir, sí, jo vaig pensar, bueno, a veure què em trobaré. Ja m'estranyava que en una sèrie de factura nord-americana o canadenca aquí fos una cosa molt explícita. Sí que és veritat que és molt explícit l'erotisme i el desig, no?, i la tensió aquesta que hi ha entre els protagonistes, però jo vaig haver de trucar a la meva filla i dir que, escolta, no n'hi ha per tant. I em va dir, no, és que aquí s'espanten de seguida, també.
Clar, també és veritat, també és veritat. Bé, en tot cas, la sèrie, que es va estrenar fa molts mesos ja als Estats Units, ha tornat també ara a la primera plana pels Jocs Olímpics d'hivern, perquè els Estats Units han guanyat la medalla d'or de l'hoquei gel.
Efectivament. I és una victòria històrica, perquè feia 46 anys que això no passava, i aquella vegada va ser davant de Rússia. Ara, bueno, Canadà i Estats Units tenen una rivalitat en el hoquei gel de tota la vida, i a més, en un moment polític, bueno, què us haig de dir, no?, que Trump volia adquirir Canadà. De fet, no sé si ho heu vist, però Donald Trump ha penjat un vídeo en intel·ligència artificial. Ell mateix jugant, no?, a hoquei, i d'alguna manera arrasant amb el Canadà. És a dir, que, bueno, fins al punt que ha convidat a l'equip masculí a ser present avui al discurs de l'Estat de la Unió, que és aquest discurs que fa anualment el president dels Estats Units per parlar dels objectius acomplerts i dels que té de futur. Els ha convidat, ells no han confirmat encara, això va fer que es veiés obligat a convidar el femení, que també ha guanyat, també ha guanyat l'equip femení al Canadà en aquests Jocs Olímpics. Les noies ja han dit que no vindran, que se senten molt honorades, però que tenen problemes d'agenda.
Vaja.
Però hi ha hagut polèmica, perquè saps què va passar, no? Que hi havia el cap de l'FBI allà en el vestidor, celebrant amb els jugadors, van trucar en directe al president. Llavors el president va dir, veniu a l'Estat de la Unió, i els hi va dir, ara, clar, ja sabeu que si us convido vosaltres, haig de convidar també les noies, perquè si no, encara en faran una altra... Bé, en fi, és allò que dius, no ho pot empitjorar més.
Trump, sí, sí.
Ah, exacte. En fi, veurem si els veiem o no els veiem.
Doncs això, és aquesta matinada, el discurs de l'Estat de la Nació?
És aquesta matinada, arriba en un moment molt delicat, perquè ell ja ens ha avisat que és llarg, que serà llarg. Ell sempre parla llarg, encara que no ho digui. Imagina't quan ens avisa... I arriba en un moment en què allà veurem, no?, serà com un retrat dels tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, que ara mateix estan en una relació molt conflictiva, perquè Trump, ja saps tu
que... Ah, clar, els jutges del Suprem també hi són.
Els jutges que li acaben de tombar part dels aranzels estaran asseguts
serà
a primera fila.
Això.
El Congrés, que ell se'l passa per l'art de triomf sempre vol, però que el necessitarà, sobretot si perd, no?, les eleccions del novembre. És a dir, serà molt divertit. Per
doncs
dir d'alguna manera,
aquesta...
serà molt interessant.
Mira,
serà molt interessant.
Això què és, a les 9 vostres?
No, tu dorm, Garriga, tu dorm.
És que tinc la temptació...
Sí,
tinc la temptació, però és massa tard.
Bueno, ja m'escriuràs.
Què et mantindria més despert, la sèrie aquesta que t'agrada tant o el discurs de la Unió?
Home, És igual, no facis parlar. Lídia Heredia, gràcies. Que vagi bé el discurs.
Ah, ja parlarem de la sèrie. No sabia que t'havia agradat tant a tu, Garriga.
No em va agradar només, sinó que em va sacsejar emocionalment.
L'ha recomanada a tothom,
sí.
Lídia.
Ah, sí?
Però... cada dia em diu, encara no l'has vist, encara no l'has vist.
És que no entenc, però m'ha sacsejat, sí. M'ha fet,
ah, doncs ja la comentarem.
M'ha fet plantejar moltes coses. Acaba-la, però acaba-la abans perquè és molt important al final.
D'acord.
És molt important.
Ara m'estàs fent agafar ganes.
Oh, clar. Sembla que vagi a comissió, jo, eh? Però
sí,
que és ben bé per gust. Lídia, gràcies.
Una abraçada.
Fem una pausa i li explico a la Marta a veure si la convenço.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Tot el que passa... Pasa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo... que se'n pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Vinga, va, som-hi. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, estàs recuperada emocionalment?
Ai,
de...
no.
Saps, Roger, que s'ha trobat amb Hansi Flick
home,
cara a cara?
Home, m'has majúscules al WhatsApp.
Ah, sí?
Què crida aquesta?
Què has posat? Home. Hansi? Què has posat?
A veure... Nois, m'he trobat Hansi Flick. Li he felicitat l'aniversari a la cantonada de la ràdio. Sí, sí. M'ha dit gràcies.
Sí, amb això hem fet el dia.
Amb això ja.
Hem penjat l'àudio i tot com si l'haguéssim entrevistat.
Amb això podríem omplir una hora de ràdio perfectament. I el que no surti ho farem així.
Ja hem canviat l'escaleta. Quina olor feia Hansi.
Avui el Tot Costa comença a les 6 directament.
Estan picats o no? Perquè estàs parlant molt de futbol últimament.
No, el Costa em va dir que li agrada molt el mini Tot Costa.
El mini Tot Costa.
Si fos una promo,
clar.
És que no és xafar-li el tema, és promocionar-lo.
Recordes com anava vestit o no,
Marta? El Hansi anava amb màniga curta, samarreta divertida. No era ben bé amb estampat, però sí que era, diria que blava.
Mira, no era samarreta, digue-m'ho,
Judit.
Curta,
a veure,
Marta, allò que has vist no eren els
una,
braços.
Una jaqueta bomber, eh? Mira, jaqueta bomber blau marí i les mànigues més clares. De veritat, no? Amb jaqueta bomber.
Sí, no, mira.
Quan l'he vist jo, no és el mateix moment al vídeo, potser s'ha tret la jaqueta, eh?
Sí, feia una mica de vent, quan he arribat, que no hagi agafat
aquí,
fred
Marta,
i s'hagi brigat.
La cantonada. Marta, ha sigut qüestió de microsegons, que a tu t'han semblat una eternitat, però han sigut literalment 10 segons. Jo he vist màniga curta.
Potser és l'efecte del Monopoli, no?
Ara potser no era ell. Yo happy birthday.
Era ell que t'hem vist parlant d'ell.
En català? L'has felicitat en català?
No, Roger, en anglès. Si hi ha alguna mica de confusió entre per molts anys o happy birthday...
Com si fos una roda de premsa en anglès, ja està.
Però ella ha dit gràcies, en canvi.
Aquí hem fallat el català, tots dos.
Tothom ha canviat el que no tocava.
Exacte.
Tothom ho ha fet al revés.
És la màgia dels moments.
Són els nervis a sobre, des que l'heu vist.
Home, és que, bueno...
Bé, i avui què tenim, el que no surti?
Bona.
Hansi.
Molt bona pregunta.
No te les pagaves, aquesta?
Hi ha una mica de polèmica, perquè ens consta que s'està rodant un projecte que aquí s'estima molt, aquí vull dir a Catalunya, un projecte que sol fer il·lusió cada vegada que hi ha hagut nova temporada.
Sí, cert. I...
Bé.
Que no l'estiguem perdent, eh?
Potser tindrem un desengany. Ostres, no sé gens per on aneu, eh?
No, molts oients ens van escriure que hi havia un rodatge fa 15 dies a una zona de Barcelona. I van intuir pel context de quina sèrie o pel·lícula es tractaria.
Una sèrie, Marta, molt romàntica. Mm.
I no és d'anar a berenar, però podria ser-ho.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
L'Ester encara no ha rebut la coca, però està a punt de rebre. L'Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui creus que et pot haver enviat aquesta coca?
A veure, jo penso que el meu marit, el Joan.
És el Joan, a veure. Joan, ets tu?
Sí, sóc jo.
Ai, que bo.
Joan, per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Ester?
Ai, mira, els que ja tenim una edat i mitja, recordem una pel·lícula del Disney, la Mary Poppins, que deia que con un poco de azúcar la vida es mejor. Era versió original castellana. I portem una temporada bastant xof. Per dos personals, l'Ester ha hagut de deixar la feina per problemes físics... I vaig pensar que el millor era que m'ajudéssiu a endolcir-li una miqueta més la vida. Doncs, m'heu fet aquest favor, i el Forn de Cabrianes, evidentment.
Ester.
Sí, digue'm.
Com et quedes?
Home, parada, bueno, és que... Parada i no, perquè el Joan és una persona en aquest sentit superdetallista i bueno, ell sempre quan em veu una mica, doncs, baixona, sempre intenta animar-me, no? I una de les coses que fa servir sempre és con un poco de azúcar la vida es